Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Tot seguit els avancem en titulars algunes de les informacions que emplearem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu que avui obrim parlant de que la Paeria de Balaguer treu a licitació el contracte mixt d'obres i subministrament per a la reforma de la central tèrmica del casal La Palla Bacara. El pressupost de l'actuació és de 150.000 euros. D'altra banda, dins de l'àmbit de successos, parlem de que els Mossos d'Esquadra detenen 3 persones i desmantellen una plantació de marihuana en una nau del polígon industrial Camp Llong de Balaguer. S'han intervingut 2.139 plantes de marihuana i una complexa infraestructura per realitzar cultius intensius. A banda d'aquestes dues notícies, amb les cobrirem l'informatiu, també en tractarem d'altres que us avancem tot seguit en forma de titulars. També relacionat dins de l'àmbit de successos, parlarem de que l'Horta de Bois a Ivars de Noguera va tornar a ser escenari d'una festa il·legal rave durant aquest passat cap de setmana. D'altra banda, l'helicòpter que es va estavellar el passat 9 de maig a Vilanova de l'Aguda, que es va saltar amb 2 ferits greus, no estava registrat ni podia volar al no disposar de certificat d'aeronavegabilitat. Amb la proposta, quan els difunts parlen de la seva vida, s'han donat a conèixer els últims descobriments fets durant l'excavació arqueològica que s'ha fet al jaciment de Santa Coloma d'Age entre els dies 8 i 19 de juliol. I els equips tècnics dels Consells Comarcals del Pallars Llussà i de la Noguera han començat les sessions informatives sobre la possibilitat de promoure el projecte del Parc Natural del Montsec. Pel que fa a l'àmbit més cultural i d'agenda d'aquest passat cap de setmana, us recordarem que Balaguer va celebrar aquest passat divendres el segon Arritme d'estiu coincidint amb el Festardeig de l'Associació de Comerciants de Balaguer. La proposta va comptar amb activitats variades i els concerts de Pau Culleret i Maria Baró. D'altra banda, una vintena d'acordionistes vinguts d'arreu de Catalunya van participar aquest dissabte en la trobada d'acordionistes Ciutat de Balaguer i Mirten dedicatòria a un ple d'aquest diumenge al Monestir de les Franqueses dins d'un nou concert del cicle juliol de música i poesia. Pel que fa a l'àmbit esportiu, avui destaquem aquest titular.
Mònica Malla i Hamoud Aitzmazian es van proclamar guanyadors de la quarta edició de la cursa de l'Àngel d'Almenar, en la que Laura Pallejà, del Runners Balaguer, va ser segona fèmina. La prova, recordem, que va reunir aquest diumenge unes 200 persones entre les curses de 10 i 5 quilòmetres, a més de la modalitat de caminada.
La Paeria de Balaguer ha tret a licitació pel procediment obert simplificat el contracte mixt d'obres i subministrament per a la reforma de la central tèrmica del casal La Palla Bacara. Segons ha recordat a Ràdio Balaguer el paer d'urbanisme, Guifé Ricard, es tracta d'una de les actuacions previstes a l'annex d'inversions del pressupost d'aquest any i amb la seva execució es podrà donar solució a la necessitat de climatització d'aquest equipament després que s'espallés ja fa un any.
Bé, sí, és una necessitat bàsicament perquè ara mateix la Palla Bacara no disposa de climatització perquè es va espallar fa un any i hem tingut de preparar tot el tema de projecte, fer totes les aprovacions inicials i definitives, més preparació de la licitació i, per tant, en aquest sentit, contents de que ja puguem treure la licitació. Esperem que a final de mes doncs, ja puguem tindre una empresa adjudicatària i, per tant, ja puguem començar les obres, com dius tu, Sònia, són les obres contemplades a l'annex d'inversions d'aquest 2024.
La principal actuació serà la substitució de l'actual sistema de producció de fred consistent en una planta refredadora d'aire-aigua i el subministrament d'una bomba de calor reversible. També es projecta sanejar les instal·lacions i es modificaran i actualitzaran alguns dels conductes existents actualment. Ho ha explicat el mateix Ricard, que també parla d'una actuació una mica complexa pel que fa a la dificultat de l'accés a l'edifici i tenen en compte les dimensions de la nova màquina.
L'actuació és una mica complexa, sobretot pel tema de l'accés, vist que hem de fer una substitució de la màquina exterior que té unes dimensions bastant grans i, per tant, s'haurà de desmantellar allí in situ, però la màquina segurament s'haurà de portar amb un camió pluma i, per tant, té aquesta complexitat en quant a accés al mateix edifici. Després també s'aprofita per fer un sanejat d'instal·lacions i per modificar alguna tuberia i actualitzar alguns conductes.
La resta de les instal·lacions de l'edifici conservarà les seves característiques i components actuals i no es projecta cap tipus d'actuació sobre la xarxa de distribució del circuit secundari. L'import de la licitació és de 150.824 euros i el termini d'execució serà de 3 mesos. Canviant de tema i entrem dins de la plana de successos parlant de que els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones i han desmantellat una plantació de marihuana en una nau del polígon industrial Camp Llong de Balaguer. S'han intervingut 2.139 plantes de marihuana i una complexa infraestructura per realitzar cultius intensius.
Agents de la policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, van detenir el passat dijous 3 homes de 27, 31 i 36 anys d'edat com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. Les detencions són el resultat d'una investigació iniciada fa unes setmanes després de tenir indicis que en una nau del polígon industrial Camp Llong d'aquí de la ciutat de Balaguer es podia cultivar marihuana. Després de diferents gestions d'investigació es va aconseguir localitzar la nau situada al carrer Benseré. El passat dijous, a primera hora del matí, es va fer una entrada i perquisició on es van detenir 3 homes que estaven en una zona d'oficines que havien habilitat com dormitoris i menjador com a responsables de la plantació. També van comprovar que havien habilitat 6 estances per realitzar un cultiu intensiu de marihuana. Disposaven d'una complexa infraestructura amb làmpades, ventiladors, transformadors, filtres d'aire, aparells portàtils d'aire condicionat, aparells per mesurar la temperatura i material fitosanitari per afavorir el ràpid creixement de les plantes. En total van intervenir-hi 2.139 plantes en diferents estats de creixement i, a més, tenien tota la instal·lació connectada fraudulentament a la xarxa elèctrica. Els detinguts van passar dissabte a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.
I també dins de l'àmbit de successos us parlem de que l'helicòpter que es va estavellar el passat 9 de maig a Vilanova de l'Aguda, que es va saldar amb 2 ferits greus, no estava registrat ni podia volar al no disposar de certificat d'aeronavegabilitat, segons la Comissió d'Investigació d'Accidents d'Aviació Civil del Ministeri de Transports, unes infraccions que poden comportar importants sancions.
Segons recull aquest dilluns el diari Segre, encara que l'helicòpter portava una matrícula gravada al fuselatge, no estava inscrit en cap registre de matrícula d'aeronaus ni disposava de certificat d'aeronavegabilitat. Així, de contundent, conclou la investigació preliminar de la Comissió d'Investigació d'Accidents i Incidents d'Aviació Civil, depenent del Ministeri de Transport i Mobilitat Sostenible en relació amb l'accident de l'aeronau, que es va estavellar el passat 9 de maig a Vilanova de l'Aguda i en la qual 2 persones, una d'elles el seu amo i pilot, van resultar ferits de gravetat. És a dir, era un helicòpter pirata. D'una banda, no estava registrada i, de l'altra, no tenia el certificat d'aeronavegabilitat, que és un document que acredita que l'aeronau a què fa referència es troba en condicions de volar al complir certs requisits de seguretat, per la qual cosa, presumiblement, els seus responsables hauran de fer front a expedients sancionadors. Concretament, l'informe detalla que els propietaris de l'helicòpter efectuaven un vol local visual des de la finca d'un d'ells a Vilanova de l'Aguda. D'acord amb els seus testimonis, als 20 minuts de vol, l'helicòpter va presentar vibracions al pal i van haver d'efectuar un aterratge d'emergència. Així, l'aeronau va impactar contra el terra amb alta velocitat vertical. Ara bé, els 2 ocupants van patir lesions greus, però van poder avisar els serveis d'emergència amb trucades de telèfon. Arran del sinistre, agents de la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria dels Mossos d'Esquadra es van fer càrrec de la investigació.
I finalment, dins d'aquest bloc, us parlem de que l'Horta de Boix a Ivars de Noguera va tornar a ser l'escenari d'una festa il·legal rave durant aquest passat cap de setmana. Això recull el diari La Mañana, que també explica que els veïns del municipi van alertar les autoritats de la presència de diversos camions de vehicles en aquesta zona, propera al pantà de Santana, on l'any passat, per aquestes dates, ja s'hi van aplicar prop de 300 persones, que van acabar sent desallotjades pels Mossos d'Esquadra, després de 5 dies de festa ininterrompuda, una operació que es va saldar amb una 80ena de persones identificades i un detingut. En aquest sentit, l'alcalde del municipi, Josep Magrí, va confirmar ahir que ja van veure marxar diversos vehicles i camions i confiava que la festa es dissolgués en les properes hores. Magrí també es va mostrar preocupat pel risc d'incendi que pot suposar una concentració d'aquest tipus en un entorn boscós. Per a seva banda, els Mossos d'Esquadra van estar realitzant controls de la sortida del municipi. Aquest passat dijous es va realitzar l'activitat Quan els difunts parlen de la seva vida, una nit de portes obertes al jaciment de Santa Coloma d'Age i la Casa del Montsec. En aquesta proposta es van donar a conèixer els últims descobriments fets durant l'excavació arqueològica que s'ha fet al jaciment entre els dies 8 i 9 de juliol.
Aquests treballs formen part del projecte de recerca quadriennal finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Producció Agrària, Alimentació i Salut entre l'Antiguitat Tardana i l'Alta Edat Mitjana al nord-est de la península Ibèrica, dirigit pel doctor Jesús Brufal Socarrat i que rep el suport del projecte de recerca Green Revolution in the Medieval Western Mediterranean i també de l'Ajuntament d'Age i la Fundació Arnau Mir de Tost. Ho explica el mateix Jesús Brufal.
Aquest curs, aquesta formació, és a més, forma part de dos projectes molt potents. Un projecte finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, un projecte quadrinal, i un altre finançat per l'European Research Council, el Met Green Ref, que té un abast una mica més gran. Alhora, aquesta iniciativa també, que se sumen d'altres que han vingut fer els últims anys també el mateix jaciment, justifica a més el conveni signat entre l'Ajuntament d'Age i la Universitat Autònoma de Barcelona, que es coneix com el Campus d'Arqueologia UAB, a la Vall d'Age. Destacar la bona acollida que ha tingut aquesta iniciativa pel que fa a la comunitat local d'Age, sobretot ahir a la nit, amb la visita que es va fer al jaciment, que és una visita nocturna, també teatralitzada pels participants en el curs. I, bueno, i a més, doncs, pel bon veïnatge que hem tingut durant aquestes 2 setmanes, també perquè ja fa molt temps que ens venim coneixent i això sempre dona molt bo.
La campanya s'ha centrat en el sector 1 del jaciment, corresponent amb la necròpolis al medieval des del segle VIII al segle XI. Val a dir que l'àrea de treball fou inicialment començada l'any 2018, si bé hi va restar per excavar un petit reduït conjunt de fosses. Aquesta intervenció, localitzar i identificar fosses simples antropomorfes excavades a la roca de ritual cristià i d'edats i sexes ben diversos. Tenint en compte aquests precedents arqueològics, l'excavació arqueològica ha localitzat les fosses per excavar de l'any 2018, més d'altres noves, identificables pel retall en el nivell geològic, sense lloses per identificar les inhumacions. Les excavacions de les fosses han estat complexes pel tipus d'enterrament dels individus adults. Aquests, majoritàriament, no van ser coberts amb terra, sinó tapats en la superfície amb lloses. Això s'ha identificat amb les lloses caigudes cap a dins de la fossa i en contacte amb els individus, el qual ha condicionat l'estat de conservació dels cossos en el punt de contacte. En canvi, els inhumats infantils segueixen visibles per enterrar-se coberts de terra, fins i tot en superfície, recordant un petit túmul colmatat amb una o dues lloses planes. A part, un individu d'edat inferior a un any va ser enterrat sense ser identificat en superfície. Tampoc seguia l'urbanisme habitual de la necròpolis de Santa Coloma. De moment, els individus excavats són 4 adults i un perinatal. La definició d'edats, sexe i patologies ha d'esperar l'estudi al Laboratori d'Arqueologia Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona. Finalment, destacar la intensitat d'inhumats a la necròpolis. L'àrea d'excavació és de 51 metres quadrats, en la qual s'han localitzat 23 unitats funeràries, una xifra que posa de manifest l'alta ocupació d'aquest espai de la mort que gira al voltant de l'antiga basílica de Santa Coloma. Així doncs, des del segle VIII fins als anys 20 del segle XI, la comunitat d'Age segueix enterrant en el mateix espai funerari hereu de l'antiguitat tardana, malgrat integrar-se en l'antic districte andalusí de Lleida.
En aquest curs i durant les excavacions, el que han pogut fer els estudiants és excavar, localitzar, identificar diversos individus que pel tipus d'enterrament ens moríem entre molt a principis del segle VIII fins als anys 20 i 30 del segle XI. Per tant, ens veiem en plena edat mitjana i, a més, tot i que aquest territori formava part de l'Andalus en aquell moment, el ritual de funerari és cristià.
L'excavació arqueològica també contempla la interacció amb la comunitat local d'Age. Per això, aquests dies que ha durat l'excavació s'ha obert al públic la participació també als seminaris organitzats cada tarda sobre arqueologia de la mort.
I us parlem ara de que els equips tècnics dels Consells Comarcals del Pallars Llussà i de la Noguera han començat les sessions informatives sobre la possibilitat de promoure el projecte del Parc Natural del Montsec. El passat dia 16 de juliol, el Casal Social d'Artesa de Segre es va celebrar la primera d'aquestes sessions adreçades a ajuntaments, entitats i ciutadania. Hi van assistir més de 50 persones representatives dels sectors de l'hostaleria, l'agricultura o la caça, entre d'altres, principalment provinents del municipi d'Alòs de Balaguer, Artesa de Segre i Vilanova de Meià. Aquestes reunions informatives per part de la Comissió de Treball dels Tècnics de les dues comarques es continuaran programant en les properes setmanes en diferents punts que tinguin un vincle directe amb el projecte del Parc Natural del Montsec. L'objectiu és copsar i valorar les diferents visions socials del territori, tot fent possible validar juntament amb els municipis implicats la possibilitat d'iniciar els processos d'estudi i viabilitat d'aquest futur parc natural. Els municipis que podrien formar part del Parc Natural del Montsec són a la Noguera, Àger, Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Les Avellanes i Santa Linya, Camarasa i Vilanova de Meià. Hi ha el Pallars Llussà, Abella de la Conca, Isona i Conca Dellà, Castell de Mur, Gavet de la Conca, Llimiana, Sant Esteve de la Sarga, Talar i Tremp. La superfície total del Parc Natural abastaria aproximadament 37.500 hectàrees. Parlem ara dins d'un caire més cultural i d'agenda que Balaguer ha celebrat aquest passat divendres el segon Arrime d'estiu, coincidint amb el Fest Tardeig de l'Associació de Comerciants de Balaguer. La proposta va comptar amb activitats variades i els concerts de Pau Culleret i Maria Baró.
Botigues obertes i activitats per a tots els públics en horari de tarda i de nit. Així va ser la segona de les propostes d'Arritme d'estiu que s'organitzava des de la Paeria de Balaguer per promoure el comerç local i de proximitat i que aquest passat divendres va coincidir amb el Fest Tardeig que organitzava també l'Associació de Comerciants de Balaguer. Els assistents van poder combatre la intensa calor amb propostes com els inflables o els jocs de fusta, així com les degustacions de productes dels restauradors de la zona. La música també hi va ser present, amb sessions de DJs i amb els concerts de Pau Culleret i de Maria Baró. Des dels comerciants es mostraven satisfets d'haver pogut fer la festa després dels dos aplaçaments anteriors pel risc de pluja. En parlava Josep Maria Rovira, president de l'Associació de Comerciants, que també destacava la presència de Pau Culleret a l'esdeveniment.
Contents d'haver pogut fer aquesta festa, que ja portàvem dos aplaciments i ara hem aconseguit fer-la unint-la al que és amb la festa que ens va organitzar l'Ajuntament a Arritme d'estiu i després la festa que feia l'Associació de Comerciants, fer un mix. A més, hem aconseguit que a primera hora de la tarda, a les 5 i quart, hem començat el concert del Pau Culleret, que ens ha costat molt que vingués perquè tenia d'altres compromisos, i a la veu tindré que plaçar, hem aconseguit que el nostre patrocinador, que és Caixa Rural, ens ajudés a que pogués vindre. Fa molta calor, ha fet molta calor, però cada vegada hi ha més gent aquí als carrers i jo penso que al final acabarem fent molt bona festa. Esperem que les botigues, la gent, tothom ho disfrute i l'any que ve més i millor.
La paera en cap de Balaguer, Lorena González, destaca la promoció de ciutat que suposen activitats com aquesta.
Una nova festa del comerç a la tarda, vespre, nit, en aquest cas al carrer Barcelona, carrer Sant Auge, i evidentment donant suport, com no pot ser d'altra manera, al comerç local des de la Paeria de Balaguer, en aquest cas de la mà de l'associació ACB 2021, que també coincideix amb el seu Fest Tardeig, que malauradament han hagut de cancel·lar en dues ocasions pel temps, però ara per fi han pogut unificar aquestes dues festes i de moment està sent prou atractiva, plena d'activitats i sobretot de cara a que el comerç pugui fer aquesta promoció, no? I paral·lelament que també des de Balaguer fem aquesta promoció de ciutat per tots aquells que vinguin i vegin quina és la nostra riquesa local.
La propera cita amb l'Arritme d'estiu serà el divendres 2 d'agost als carrers Fleming i Urgell.
I també del cap de setmana us destaquem que una vintena d'acordionistes vinguts d'arreu de Catalunya, Aragó i fins i tot Navarra s'han donat cita aquest dissabte en la 13a trobada d'acordions Ciutat de Balaguer.
Va ser una trobada on es va poder escoltar un estiu més a la plaça del Pou la música dels acordions en directe i descobrir també més sobre aquest instrument. L'organitzava l'Associació dels Amics de l'Acordió de Balaguer i com a mostra del seu èxit es troba el fet en que molts dels acordionistes han vingut ja en edicions anteriors i han repetit aquest cop. A més, el públic mai hi falla, tot i les elevades temperatures. La jornada, a més, va acabar amb un sopar de germanor a la mateixa plaça. La trobada d'acordió en Ciutat de Balaguer té per objectiu donar a conèixer aquest instrument, contribuir a que no es perdi i que la gent aprengui a estimar l'acordió.
Finalment, del cap de setmana us destaquem que Mirten Dedicatòria ha omplert aquest diumenge el monestir de Santa Maria de les Franqueses en un nou concert del 13è cicle de juliol de música i poesia. El concert a càrrec de Júlia Ferrer, soprano, Elias Arranz, baritor, i Daniel Blanc, al piano, era una proposta en cançons de Robert Schumann. A més, en el concert també hi participava el rapsó de Miquel Desclot, que ha recitat diferents versos. El concert final del cicle de juliol de música i poesia se celebrarà el proper diumenge, dia 28 de juliol, amb el quartet de saxos Genesis Quartet i l'espectacle i la poesia de Vicent Andrés Estellers. El concert començarà a les 8 del vespre al mateix monestir i es pot trobar més informació i compra entrades al web julioldemusicapoesia.cat. I fet aquest apunt, escoltem tot seguit la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la secció esportiva. Comencem explicant que aquest dissabte 20 de juliol Almenar celebrava la quarta edició de la Cursa de l'Àngel, una prova puntuable per la Lliga Ponent que va reunir uns 200 participants entre les curses de 10 i 5 quilòmetres, a més de la caminada. Pel que fa als resultats, en el recorregut llarg, el guanyador va ser Hamoud Aitzmazian del Clos Pons Tide Runners. Ho va fer amb un temps de 36 minuts i 27 segons. Completaven el podi amb Martí Borràs, de Los Gessers d'Algerri, que va fer un temps de 41 minuts, i Albert Dosset, del Mai Parem Alcarràs, que es va situar en els 42 minuts i 40 segons. Pel que fa a la categoria femenina, la primera classificada va ser Mònica Malla, del Club Esportiu Rocco Almenar, amb un temps de 45 minuts i 15 segons, seguida de Laura Pallejà, del Runners Balaguer, que va entrar a la línia de meta amb un temps de 48 minuts i 39 segons, en tercer lloc Goretti Majors, del Rocco Almenar. Pel que fa a la distància curta, el guanyador va ser César Mur, del Reto de Correr. Ho va fer amb un temps de 17 minuts i 29 segons, seguit de Jordi Camats, del Clos Pons Tide Runners, i de César Calvillo, del Reptes Run Lleida. En el capítol femení, la guanyadora va ser la independent Laia Gil, amb un temps de 20 minuts i 54 segons, seguida d'Antoni Argilés, de l'Almiramar, i en tercer lloc, Marta Gort, del Club Triatló ProSan.
I arribem al final de l'informatiu i, com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita, començant pel diari Segre, que destaca com a gran titular que l'helicòpter estavellat al maig a la Noguera no tenia permisos per volar. També destaca que busquen sense èxit el menor desaparegut dissabte al pantà de Sant Antoni, i la fotografia de portada està dedicada a Dansa d'Aire per tancar el mercat romà de Guissona. Pel que fa al diari La Mañana, destaca com a gran titular que la població de Lleida deu 17.637 euros per càpita de mitjana als bancs i caixes. També destaca que detecten una raifa a Ivars de Noguera, un any després de la primavera, que el Pau Paterres de Tàrrega plega 14.000 espectadors, i la fotografia de portada està dedicada a la recerca del jove desaparegut a Sant Antoni. Finalment, pel que fa al Punt Avui, destaca que la majoria d'antiquaris són col·leccionistes sense pasta. O així ho recull una entrevista feta a Sergi Clavell, president del Gremi d'Antiquaris de Catalunya. També destaca que Biden abandona la cursa per a la reelecció com a president, i que París 2024, els primers Jocs Olímpics amb paritat entre homes i dones, és el punt esportiu d'aquest rotatiu. Amb aquest repàs als titulars dels diaris, ja ara sí, ja donem punt i final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dilluns.